que l'hem anat fent. I podem dir que ara ja és pràcticament una activitat amb la que els fidels hi compten.
Ja l'esperen.
Sí, en arribar al mes de novembre, també és un mes potser que invita més a més al recolliment, més a l'oració. Sigui com sigui, és una experiència que es valora molt, molt bona.
I a Urgell, com se celebra? Quina és la dinàmica? Quin és el funcionament?
Cada diòcesi de Catalunya, som 10, com sabem, tenim assignats 3 dies cada diòcesi. A la nostra d'Urgell li corresponen els dies 6, 16 i 26. I les 10 diòcesis fem els 30 dies del mes de novembre. Nosaltres, a través d'un petit pòster, molt poc, i un díptic que acompanya la pregària, ho difonem per les parròquies, les comunitats religioses també. I llavors ens comuniquen al bisbat, les parròquies i les comunitats religioses, no tant les persones individuals, també ho fan saber, però no tant, i llavors nosaltres fem aquesta graella. I podem veure que, exceptuant aquestes hores més de la nit, des de doncs, mitjanit, que una diòcesi ho deixa, fins l'endemà al matí, 6, 7, que ja hi ha comunitats religioses que comencen el dia amb la pregària, aquestes hores més de la nit, hi ha algun malalt que t'ho diu, jo hi prego aquestes nits, jo no puc dormir algunes hores o alguna estona i m'hi uneixo a aquesta cadena de pregària. Per tant, tampoc voldria dir que des de mitjanit fins a les 6 del matí ningú pregui per vocacions, ja tampoc, perquè algú m'ha dit que sí que ho fa. Però des de les 6 del matí, que ja comença més el dia hàbil per les comunitats religioses, fins a les 12 de la nit, pràcticament, o ara una parròquia fa una celebració, o ara una comunitat fa la pregària, o ara unes persones concretes, o d'això, pròpiament es manté bastant ininterrompudament aquesta cadena de pregària.
Aquesta cadena de pregària, la d'aquest any, està molt centrada en la celebració del Sínode Extraordinari de Bisbes sobre la família. És important com es viu la fe en el si de la família per a les vocacions futures.
Sí, és la base de tot. La cadena de pregàries s'enmarca cada any dins del que l'Església viu. Enguany, el que l'Església està vivint aquest 2014 i 2015 és aquest sínode extraordinari sobre la família. I, per tant, s'enmarca dins del marc de la família. La família, sempre ho hem dit, és la cèl·lula bàsica de la societat i també hem dit que és església domèstica. Serà en el si de la família on la llavor d'una vocació... Aquí preguem per totes les vocacions, no només per les vocacions sacerdotals, no. Aquí preguem cadena de pregària per les vocacions, o sigui, vocacions a la vida matrimonial, vocacions a la vida sacerdotal, vocacions a la vida religiosa. Però és en el si de la família on la fe s'inculca, la fe es transmet i d'allí és d'on ha sortit doncs, una vocació.
Que això, doncs, també n'hem parlat en altres ocasions, ha anat canviant d'uns anys fins ara, la fe que es vivia fa temps a la família.
La transmissió de la fe, és clar, no és tan fàcil avui. Hi ha molts pares que diuen... Els ja hem intentat ensenyar, els ja hem intentat inculcar, diuen aquí el nostre Pirineu, però no ho acaben de seguir. Bueno, això és una constatació. Després la família avui també viu unes circumstàncies que no vivia fa uns anys, 20, 30 anys enrere. Avui la família també s'ha transformat molt per circumstàncies que li ha tocat viure i per circumstàncies socials. La família avui ja no és tant aquella família més nombrosa d'un temps, aquella família més unida, aquella família més... Avui hi ha moltes circumstàncies que la família l'han dispersat una mica. I no només penso en amb les possibles separacions i ruptures matrimonials, no només això.
També el tema material.
Però avui la família s'ha disgregat una mica. El nostre Pirineu mateix costa tenir una família més tots junts, units. Fills que estan fora per motius de treball, per motius d'estudis, i llavors es troben doncs, de festes en festes, de diumenges en diumenges, de tant en quant. Això fa 40 anys al nostre bisbat, això era més impensable. Tant la família avui també això l'ha modificat molt, sí.
També aquesta cadena de pregària coincideix amb l'any de vida consagrada. Se centra en les vocacions, també als instituts de vida consagrada i als monestirs, entitats que hi tenen un paper rellevant en la cadena.
Molt, molt, molt. Les comunitats religioses i els instituts de vida contemplativa i els instituts de vida religiosa i consagrada de tots els bisbats, aquesta iniciativa que va sortir una mica més de delegats de pastoral, diguem-ne, diocesans. De seguida la va assumir molt també tot el món de la vida consagrada. L'ha fet molt seva de seguida i em sembla que és una experiència de tots els bisbats, però concretament del nostre. El nostre, si hi ha aquests 11-12 instituts de vida consagrada, masculins i femenins, tots hi participen molt i molt. Totes les comunitats religioses i les monges contemplatives de Balaguer, totes hi tenen una participació molt activa. I preguem, és que també, torno a insistir, també preguem perquè hi hagi vocacions a la vida consagrada. Vocacions en necessita el nostre seminari i la diòcesi, però vocacions en necessiten els maristes que tenim a les Avellanes, la Salle que tenim a la Seu, els salesians que tenim a Andorra, la Mare Jané que tenim a diferents llocs del bisbat. Vocacions les necessiten tots els instituts de vida consagrada també.
I parlant d'Urgell, del seminari, quina és la situació actual pel que fa a vocacions?
Nosaltres, com que l'any passat vam viure a Gran Goig, de veure, no l'any passat, aquest 2014, hem viscut l'ordenació de 2 nous preveres, llavors, clar, aquests 2 que ja han arribat a ser capellans són 2 que ja al seminari no hi són. Per tant, llavors, el seminari hem estat durant tot aquest any 6, fins que s'han ordenat aquests 2, que hem quedat 4, però llavors tenim un noi que està molt decidit a entrar al seminari, per tant nosaltres podem parlar que en tindríem 5, però comptant que 2 s'han ordenat, per tant és una gran... La finalitat del seminari és fer que arribin, que es preparin bé, però també sobretot que arribin. I nosaltres aquest any hem vist, gràcies a Déu, com 2, perquè no han arribat. Perquè no podem oblidar que aquesta cadena de pregària, encara que hi haguem pensat els delegats de les diòcesis de Catalunya, això ja és un manament que ve del mateix Senyor, de Jesús. Demaneu a Déu, demaneu a l'amo dels sembrats que hi enviï més treballadors. Per tant, les vocacions s'han de demanar, són un do, i per tant és Déu qui les suscita a través de les persones, però s'han de demanar, demaneu, i per tant per això ho fem.
I ja per anar acabant, com veu el futur de les vocacions?
Bueno, aquest any aquí a Catalunya no es pot parlar també, perquè també hem de ser realistes, no podem pas parlar de que hi ha el gran augment, però el que sí que es pot dir ben clar que no anem enrere. Per tant, es manté el nombre amb una tendència a augmentar. Per tant, enrere no. No disminuïm, no. Més aviat augmentem. Vull dir, nosaltres mateixos, però els altres bisbats, per exemple, em consta que l'arquebisbat de Barcelona, com si haguessin entrat 10 nois al seminari, clar, també és un bisbat molt, arquebisbat molt gran, Barcelona, però han entrat 10 aquest mes de 10-11, aquest mes de setembre-octubre, aquest curs.
Per tant, ho podem mirar amb un cert optimisme.
Sí, enrere no, segur que no. molt, molt, molt endavant, tampoc. Això és una cosa lenta, és una cosa difícil. Després entren al seminari i han d'estar 6 anys de formació, per tant, amb els que entren fins que acaben també de passar 6 anys, perquè es tracta de tenir uns sants i bons pastors. Hi ha tot el període de formació. Nosaltres mateixos, doncs, hem tingut aquestes dues ordenacions que han arribat al final i també ens en entraria un. Per tant, doncs, també podem dir que ens mantenim i augmentem.
Molt bé, doncs, mossèn Ignasi Navarri, vicari general i delegat de Pastoral Vocacional, moltes gràcies. Com sempre, ha estat un plaer tenir-lo entre nosaltres.
Moltes gràcies a Ràdio Principat, perquè sempre us feu ressò d'aquestes iniciatives que són tan necessàries. Si no tenim sacerdots, no tindrem Eucaristia, i si no hi ha Eucaristia, les nostres comunitats també perdran tota la seva essència. Per tant, moltes gràcies.
Gràcies i fins molt aviat.
Molt bé, gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Després de parlar amb mossèn Ignasi Navarri sobre aquesta cadena de pregària per les vocacions, continuem amb altres notícies breus. Aquesta setmana s'ha dut a terme la tercera setmana de cinema espiritual a Andorra, organitzada per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell amb el suport dels centres escolars de tots tres sistemes educatius del Principat d'Andorra. Hi han assistit més de 1.500 infants. El passat 3 de novembre va tenir lloc la solemnitat de Sant Armengol, patró secundari de tota la diòcesi d'Urgell, que per concessió de la Santa Seu se celebra com a solemnitat a tota la diòcesi i no com a festa, com en alguns llocs encara consta. És així com es va celebrar arreu del bisbat i de forma principal a la catedral de la Seu d'Urgell. Diumenge passat, 2 de novembre, a totes les parròquies de la diòcesi d'Urgell es va celebrar litúrgicament la commemoració dels fidels difunts, amb la celebració de l'Eucaristia i pregàries als cementiris, amb sufragis i a moltes amb el rés del rosari. A la Santa Església Catedral d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives va presidir l'Eucaristia al vespre amb la presència del capítol de canonges d'Urgell. Tot seguit podrem parlar amb Maria Carme Ribas sobre el moviment Vida Creixent. Fa pocs dies que es va celebrar la trobada diocesana del moviment de Vida Creixent a la població d'Oliana. En parlem amb la delegada diocesana d'Urgell d'aquest moviment, amb Maria Carme Ribas. Hola, molt bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Contents de tornar-te a tenir entre nosaltres, ara que ja feia alguns dies que no ens veiem.
Gràcies, moltes gràcies.
Parlem, si et sembla, d'entrada, de com va anar aquesta trobada, aquesta darrera, i no sé, una mica que expliquis en què va consistir.
D'acord. En principi puc dir que la paraula va ser excel·lent. Sempre les trobades són molt d'agrair, perquè la il·lusió que posen tots els amics i amigues dels grups és, de veritat, que és bonic, és acollidor. En principi, aquesta vegada, a Oliana, arribàvem a les 10:30, era la benvinguda a la plaça de l'Ajuntament, i no solament ens va esperar el mossèn Jaume Vila, que és el rector d'Oliana, sinó que també vam tenir com una petita sorpresa. Ens esperava el molt il·lustre alcalde de la Seu, d'Oliana, perdó. I, és clar, qui no hi podia faltar, i està bé amb nosaltres perquè ens presideix sempre, és el nostre senyor arquebisbe. Aleshores, ells dos, més el rector Jaume Vila, ens van donar la benvinguda i es va començar a fer, quasi bé diríem, com una professor. Vam anar a conèixer el recorregut per Oliana, tot el que és la part antiga, tot el casc antic. De manera que, a poc, mentre anàvem com un passeig, perquè és d'agrair, perquè la gent gran tampoc no, a vegades no podem córrer tant o no poden córrer tant, i com un passeig es van apujant fins a arribar a l'església de Sant Andreu, on a les 11:15 teníem programada l'assemblea. En què consistia l'assemblea? com sempre, l'assemblea procurem primer, després de les presentacions i de l'agraïment a tots els grups, aquesta vegada podem dir que érem, sempre diguem un centenar, en realitat vam ser 99, o sigui que vam fer un centenar.
Un centenar, i tant.
I aleshores, una vegada a les presentacions i els agraïments, vam dir una miqueta, vam tocar el tema de que hem de rejuvenir el nostre moviment, perquè, és clar, és normal, els anys estan passant i la gent que van començar, que eren jubilats o prejubilats, ara ja han arribat a més dels 80 anys, i vulguis o no vulguis, es nota que comencen a fallar, que no poden venir tant a les reunions o als viatges. Aleshores, parlàvem d'aquesta rejuvenació, que no vol dir simplement res, que siguin gent jove, sinó que també espiritualment siguin joves, no?
Perquè a partir de quina edat s'entra en aquest grup?
Es pot entrar a partir de que un és prejubilat, diguem-ne 50 anys, 60 anys, o els jubilats 65, i són tots convidats, solters, vidus, casats, homes, dones, ja n'hem fet la referència així, tothom hi està convidat, sempre que tinguin aquella il·lusió de participar en el nostre moviment, que té tres puntals importants: l'amistat, l'espiritualitat i l'apostolat. Aleshores, amb aquesta assemblea, una vegada vam dir quatre parauletes, que és el que volíem dir puntualment, el mossèn Jaume Vila ens va oferir una pinzellada sobre Santa Teresa de Jesús, perquè donava la gran causalitat, no sé si casualitat, però Santa Teresa podeu a vulgui així. Uh-huh. Aquest mateix dia 15, el 15 d'octubre, es començava el 5è centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. I, per tant, nosaltres també entràvem en aquest camí, de llum, amb el que recorrerem tot l'any. O sigui, no solament puntualment ara, el dia aquest 15, vam celebrar la nostra trobada, sinó que al mateix temps ens obríem en aquest camí de recordatori i de les vivències de Santa Teresa de Jesús.
Mm-hmm. Perquè en el decurs de l'any seguiu un fil conductor, un tema...
Aviam, nosaltres tenim uns temaris, tenim una metodologia que cada curs, diguem-ne cada curs, com si fos curs escolar, no? Mm-hmm. Tenim un llibret diferent en el que se'ns proposen uns temes, 10 temes, i cada any són diferents. Aquest any, per exemple, se'ns titula De la bellesa a la bellesa. Mm-hmm. Un tema que poder al principi... no els semblava bé a les persones, a algunes persones, tan espiritual poder com altres vegades, però realment no és així, perquè el temari, en realitat, que té 10 temaris, tenim unes pregàries, una primera petita pregària d'inici de reunió i una quan acabem la reunió. Aleshores, el que és la reunió en si és una hora mensual. Cada grup, a cada parròquia, té un dia determinat, el que més bé els hi va i l'horari que vagi més bé. Uh-huh. O sigui que és per tots igual.
Us reuniu per parròquies.
Exactament. Uh-huh. Cada parròquia, cada població...
I de tant en tant es fa una trobada de tota la diòcesi.
Aleshores, intentem que sigui anyalment una trobada diocesana. A part de la trobada diocesana, tenim les trobades interdiocesanes. Això vol dir que tots els bisbats de vida creixent de Catalunya, Mallorca, o sigui, Balears, Mallorca i Menorca, fem una trobada a l'any que es fa gairebé sempre al mes de maig. Aleshores, cada any amb un bisbat diferent, però any sí i any no hi ha Montserrat. Uh-huh. Aquesta trobada interessant a Montserrat és espectacular, perquè hi som tanta gent, més de 1,000 i escaig de persones, que hem d'estar repartides en 2 dies. Uh-huh. Dos dies, si per exemple es fa un dimecres i un dijous, així uh-huh. sigui.
Uh-huh. I n'hem parlat altres vegades, però podríem recordar com sorgeix la idea de crear aquest moviment de vida creixent.
És molt interessant perquè, és clar, ja ve de lluny. Als voltants de l'any 60, 1960, a França, a París, precisament a Nelly, un grup de cristians, catòlics, ja jubilats, es trobaven que deien, i ara què? Què fem? No hi havia, certament, és veritat, en aquella època les coses que avui en dia, o els programes socials i tallers, coses que hi ha ara, no hi havia res per la gent gran. Aleshores, d'una manera o altra, es va formar Vie Montagne, el que nosaltres diguem ara vida creixent, es va formar allà. De manera que van anar passant els anys i sobre els anys 80 hi va haver una trobada important a Toulouse i uns amics, diguem-ne uns amics, un senyor que es deia Joan Vinyes, van anar a una reunió i li van parlar de que hi havia precisament una conferència parlant de vida creixent o vida montant allà. Va ser tan interessant, ho va trobar